tornar a mantenir-los gairebé o pràcticament a totes les Balears. De fet, per avui esperam màximes de fins a 36 i 39 graus i, per cert, que aquest cap de setmana la boia de Mahó ha batut el seu propi rècord, 32 en 36 graus. És el segon registre mai mesurat a tot l'estat després dels 33,2 graus centígrads registrats el passat 5 d'agost a la boia de Sa Dragonera. La temperatura de l'aigua de la mà balear per aquesta època de l'any hauria de ser entorn als 25-26 graus, absolutament distòpic, podríem dir. Calor a les totes, risc d'incendi i també a la península, més de 220.000 hectàrees cremades pels incendis i milers de persones desallotjades i evacuades de les seves llars aquestes setmanes. Estarem pendents, per tant, del cel i també del temps, però segur que ja ho sabeu, començam una setmana en què també estarem pendents del sol i de la lluna. Serà dimecres quan viurem aquest eclipsi total del sol, un fet que ja ens deixa o es deixa notar a les Balears. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Joana, i ben tornada d'aquestes vacances. M'agrada com ha subratllat, com que dir... Algunes se'n van, d'altres arriben, però clar, és el cicle de sa vida.
El cicle de sa vida, coses que passen, però hi ha coses que continuen com és aquesta calorada que tenim aquests dies i aquesta cosa nova i destacable que és aquest eclipsi.
Així és, i hi ha coses que també continuen igual, com per exemple aquests habitatges de lloguer vacacional freguen el ple aquesta setmana i són un 30% més cars que la resta del mes d'agost. L'augment de la demanda, però, no ha tingut un impacte significatiu en els hotels, a l'excepció dels de 5 estrelles a Menorca, que han encarit les seves tarifes un 11%.
Un eclipsi que posarà a prova la capacitat també de les Balears per absorbir més visitants.
La pressió humana ja va superar el 1.861.000 persones un dia del mes de maig, i aquest agost s'espera que el rècord sigui molt superior. Més població significa també més pressió sobre l'aigua, l'energia, les infraestructures, la sanitat i l'habitatge.
I amb l'alerta d'incendis al maig, i també de dia emergències, demana extremar la prudència durant aquests dies, especialment durant el dia de dimecres, que és, com dèiem, el dia que se produirà aquesta eclipsi solar.
Mallorca i Menorca es troben avui en risc extrem, igual que la meitat oriental d'Eivissa. Les autoritats recorden les prohibicions i demanen evitar qualsevol conducta que pugui provocar un foc, especialment davant la gran afluència de persones prevista per mort de l'eclipsi.
I atenció, perquè vos hem de contar també que Projecte Home alerta d'un augment d'un 30% de les consultes de les famílies per la dependència que tenen els seus adolescents a les pantalles.
Irritabilitat, baix rendiment escolar, manca de son, aïllament social o abandonament de l'esport són alguns dels senyals d'alarma que detecten els experts.
Això d'una banda, però avui també, Xisco, hem de parlar de divorcis.
Sí, perquè prop de 2.200 parelles es varen divorciar l'any passat a les Balears, una xifra que baixa, però que manté les illes per sobre de la mitjana estatal. L'habitatge és ara un dels principals focus de conflicte, mentre la custòdia compartida ja representa gairebé el 59% dels divorcis amb fills.
És una altra de les qüestions que avui volíem destacar, però vos hem de dir que farem tertúlia avui amb Necane Don Blas, amb Joan Carles Rodríguez Turi també, amb Xavier Bonet, però també parlarem de Samucada Cine. Avui et celebra sa mocada, donaran consells per veure amb seguretat l'eclipsi solar, però també tindrem espai Xisco Nadal per a la reflexió. Tenim frase del dia per avui.
Com cada dia. La frase d'avui és de Orison Sweet Madden, un dels primers escriptors motivacionals nord-americans. El fundador de la revista Success un dia va dir que m'estim més saber apreciar allò que no puc tenir que tenir allò que no som capaç d'apreciar.
Aquesta reflexió en bon dilluns, eh? Hem de saber apreciar allò que tenim. Si no ho sabem apreciar, de què?
De què ens serveix? Tenim jardí de roses meravelloses.
Si no
és capaç d'olorar-les, ni d'apreciar-les, clar.
I de què parla avui tothom?
I de tothom parla de la nova normativa europea d'envasos. I atenció, estimats oients, estimats telespectadors, perquè aquesta setmana comença una autèntica revolució en la manera com comprem, consumim i reciclam els productes. Coincidint amb el dia de l'eclipsi, aquest dimecres 12 d'agost, per si no hi hagués ja prou feina, entra en vigor l'aplicació a tota la Unió Europea del nou reglament d'envasos. La primera novetat que notarà el consumidor serà el nou etiquetatge dels envasos en símbols que identificaran els materials que els componen i que, a partir de l'any que ve, també tindran correspondència amb els contenidors de reciclatge, per fer una mica més fàcil aquesta aquesta tasca, però el gran canvi arribarà de manera progressiva. A partir de 2030, els supermercats no podran vendre fruita i verdura de manco d'un quilo i mig embolicada en plàstic. Es limitaran les bosses de plàstic més lleugeres i desapareixeran els anells de plàstic per agrupar llaunes i botelles. També el 2028 entrarà en vigor una altra mesura, l'obligació que les bossetes de te i altres tipus d'infusió siguin compostables, encara que el sector no sap si aquesta mesura s'aplicarà també a les càpsules de cafè. Els canvis a partir de 2030 també faran que l'unboxing, és a dir, treure coses d'una capsa que s'estila tant per internet, ja no sigui tan espectacular, perquè els dissenys dels paquets no podran aparentar-se molt més grans que el producte que duen de dins. Per reduir al màxim la seva grandària, el reglament diu que a partir d'enguany l'espai buit de les caixes no podrà superar el 50% de la capacitat. Hi haurà canvis importants també als bars, restaurants i hotels. Ara no sabem imatges. El 2030 quedaran prohibits en els establiments on es consumeix al mateix local els envasos monodosi de salses, sucres, sal, condiments o llet. I els hotels tampoc podran, que això m'ha entristit a les totes, els hotels tampoc podran oferir per defecte les petites ampolletes d'un sol ús de xampú, de gel o de sabó. Només les podran facilitar si el client les demana i supos que a partir d'aquest moment les hauran de pagar. S'ha acabat el rotllo regalet a un hotel. El reglament també obliga el sector a avançar cap a la reutilització. El 2027 els establiments hauran d'acceptar que el client dugui el seu propi recipient per endur-se menjar. I el 2028 hauran d'oferir també recipients reutilitzables. Brussel·les vol reduir així els residus i fer que els fabricants assumeixin una major responsabilitat. Una transformació que, segons el sector, serà una de les més importants en la gestió d'envasos de les darreres dècades. Tot i així, no ha deixat contents aquesta normativa d'ecologistes que troben que aquesta nova normativa és una oportunitat perduda perquè marca uns terminis massa laxes i uns objectius molt baixos. No sé què en penses, tu que ets la reina de la monodosi, què t'assembla?
Mira, jo t'he dit directament que això de les monodosis, tu has dit que t'han donat un disgust, ja no me n'han donat cap, perquè sempre trob que aquest sabó que solen posar és de mala qualitat, per tant, no molt necessari.
També depèn del hotel que vagis.
També és vera, segon quina excepció,
mi,
clar.
Jo t'he de dir.
Ara mos han vist les cares,
segon quin hotel, hi ha amenities que m'han agradat molt, i de fet, et tenc que nostra, que també t'ho dic, no ho acabes de fer servir, perquè normalment quan te'n vas a un hotel, el manco jo, sempre sols dur sabó dins el neceser, i allò t'ho dus com a record. I jo vaig acumular una catsa d'aquestes de sabates plenes, i et vaig començar a regalar perquè vaig dir, entre sabonets, cremes, body mills i tal, és un pot desastre tot plegat. Jo, en part, entenc aquesta normativa.
Jo he de dir que troc que, com els ecologistes que ara tu des, arriba una mica tard tot això en el final, no? Perquè quin temps fa que, per exemple, m'hauran venut allò de que han de pagar per una bossa de plàstic per intentar que el nostre planeta estigui més sa.
Això no vol dir que no la paguem.
No, i això és que és com una fal·làcia, no? En el final tot està embolicat en plàstic, si no se posen les piles, hi ha plàstic per tot. Vull dir, arribes a casa teva de la compra i tot són...
Sí, però supos que intentaran evitar coses com quan vas a comprar un supermercat que te trobes 100 grans de cireres ficades dins una barqueta d'aquestes de plàstic. A partir d'ara, a partir de que se posi en marxa aquesta normativa, serà un quilo i mig. No se podrà perdre en plàstic, manco d'un quilo i mig que ja t'obligui a comprar una quantitat una mica més grossa i evitar residu, perquè et cert que feim tard, perquè ara tu intentes pensar fer una vida fora plàstic i és que és impossible. No només per els envasos, les botelles que anem a comprar, tot està empaquetat, embolicat, fins i tot hi ha, ara se va parlar de modes croissants, que a part de la bossa grossa, a la nostra època, hi havia una bossa i a volar. Ara no, ara hi ha bossetes
dins
la bossa per evitar que se posin una mica com a més
per ventura, allò que hauríem de fer és pensar que han de canviar la nostra manera, ja sé que és difícil també, però sí. La nostra manera d'anar a comprar, per ventura, en lloc d'anar a comprar un pic a la setmana o un pic cada 15 dies, hauríem d'anar més com les nostres padines, que hi anàvem cada dia o cada dos dies. Compraven allò que necessitaven.
Sí, però això també implicaria un canvi de paradigma laboral.
Sí, de
hauríem de tenir
coses...
temps... d'una societat, s'acaparant de les nostres pradines, que era eminentment patriarcal, només els homes feien feina, les dones eren a casa, tenien temps d'anar a comprar cada dia perquè... pel que fos, o perquè el món ho va decidir així, les dones van dur aquesta tasca sobre les espatlles. La incorporació de la dona en el món laboral ha provocat, no dic que s'ocupa dels plàstics sigui de les dones, que no se me malinterpreti, però la incorporació dels dos membres de la família en el mercat laboral ha fet que se tinguin molt manco temps per cuinar, per anar a comprar o per fer segon quin tipus de tasques.
I d'aquest és el debat que també tindrem a partir de les 11, ja sabeu que és quan ampliam aquesta notícia curiosa, si qualcú en vol dir la seva, ja saben que poden cridar al 971 13 99 00. Però bé, En tot això i qualque cosa només, començàvem aquest programa d'avui, 10 d'agost, que per cert és Sant Llorenç, molt d'anys en els Llorenç, i també, si m'ho permeteu, molt d'anys en els seus veïns i les seus veïnes que avui celebren les festes del seu patró. Sí, havia de dir.
Congrenant cap a casa, Joan Marató. Ben fet.
Un programa que avui feim amb Romina West, el control tècnic, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, la realització tècnica, i també amb Yolanda Ruiz i Victòria Cerdà a la producció. Començam. Ataca la bestia con sus puñales, pero no logra matar. Mi último recuerdo, corriacen de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El acérdico portero, con eso no recibir, puede salir cuando quiere.
El dia amb Joana Marató.
I 16 minuts, ens atam aquesta tertúlia de dilluns, tertúlia d'actualitat que avui feim amb Nekane Don Blas. Bon dia, Nekane, com estàs?
Bon dia, què tal? Bon dia.
I també saludam en Xavi Bonet, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tornem a coincidir.
Tornem a coincidir, que bé, no?
Sí, que bé. Tornem de vacances i tornem aquí.
Estic molt content de compartir aquesta zona.
Moltes gràcies. També saludam en Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. Bon dia, company, com estàs?
Què tal? Bon dia, salut.
Com heu començat els dilluns? I també volia demanar, ara parlàvem amb en Xisco de l'eclipsi i d'aquesta nova normativa també dels envasos que comença just el dia de l'eclipsi. Però demà han passat dues coses. Eclipsi, ja anau una mica saturats de tant de parlar d'eclipsi. A on el veureu? Teniu ganes o vos és un poc igual? Nekane.
Yo estoy muy saturada.
Muy saturada, me imaginaba, no sé por qué.
Estoy muy saturada del eclipse, creo que no necesito tanta información sobre el eclipse, sinceramente. No, es lo que me parece a mí. Y no lo voy a poder ver porque voy a estar trabajando para dar más información sobre el eclipse, para sobreinformar sobre el eclipse.
Pero creo que estar trabajando no evita que lo puedas ver.
No lo voy a poder ver, lo voy a poder ver por IB3, seguramente por la tele.
Buena opción, es que
seguramente es lo que haré, verlo por IB3 por la tele si en algún momento puedo parar de trabajar. Pero no, desde luego, desde la redacción no se ve ni el cielo, así que difícilmente lo veré. Pero yo creo, perdona, que estamos sobreinformando sobre el eclipse.
Ja. A veure, que hi ha una part d'informació de servei, perquè, per exemple, sí que sí. Han d'informar d'aquella part, no?, d'anar alerta amb el sol, de no mirar directament, d'usar ulleres homologades, d'anar molt alerta amb el risc d'incendi, també d'aquesta... S'han establert unes normes, no?, fins i tot de circulació per evitar que hi hagi saturació a les carreteres i en els punts on se veurà bé l'eclipsi. Han d'informar d'això, però és veritat, no?, sí, que sí, pareix sí. Que... no sé si en fem un gran massa.
Bueno, jo crec que com a periodistes que seguim l'actualitat, si no hi ha un altre aconteixement mundial, local o nacional superior, aquesta és la notícia. Jo comparteix que jo crec que hi ha una saturació extraordinària per 3 minuts o el que sigui de...
Minut i mig.
Minut i mig, ja. Després, ara, jo pensava, la quantitat de fotografies, de dispars que se faran aquest dia des de distints indrets serà espectacular. No, suposo que això no se pot comptar.
No, i que tampoc milions... se recomana que se facin fotos, per exemple, amb el mòbil, no se recomana
sí,
gens.
Sí, però això que se demani no vol dir que no se faci. Jo no el veuré. No el veuré, perquè, i si el veig, el veuré des d'un avió en destí Orient Mitjà, no? No tindré aquesta sort que tindrà molta gent de viure aquest aconteixement que no se tornarà a produir fins... Bueno,
ja no hi serem. Segurament, d'aquí 100 anys
no.
I pico.
Jo crec que no.
Ara li demano tot d'una a en Joan Carles també un poc com viu ell aquesta sobreinformació del tema eclipsi, però permeteu-me que vos expliqui que mos acaben de fer saber que hi ha hagut un accident a l'autopista MA13 de trànsit en destinació Alcúdia, segons informen des de la Direcció General de Trànsit. La via està tallada en ambdós sentits per un incident que ha passat a primera hora d'aquest dilluns en els quilòmetres 40 i 50. 90. El tall de carretera està provocant quilòmetres de retencions en dos sentits. Ara tot d'una intentam conèixer amb detall aquesta informació. Intentarem connectar també a la DGT perquè mos informi sobre aquestes retencions. Però, com dèiem, no, s'eclipsi, està eclipsant tota la informació aquest dia. Joan Carles, no sé si tu tens ganes de veure-lo, si ja has elegit on i des d'on el veuràs.
Jo crec que som l'únic de la taula que finalment sí que el veurà.
Mira.
Afortunadament, algú va tenir la brillant idea de, en matèria de justícia, declarar agost com a mes inhàbil, no? I això fa que molts advocats puguem tenir vacances, i gràcies a això sí que el podré veure. A més, ha estat una exigència de la meva lota que m'ha dit que sí o sí l'havien de veure, no? I que em reclamava una estona per ella que bé se la mereix. I en aquest cas el que hem decidit és intentar el lloc que estigui menys saturat, i a nivell de densitat hem considerat que el lloc menys saturat és la mà. Així que l'intentarem veure des de la mà. No direm a on, perquè segurament s'acosta de Sant Antoni des de... Què va, des d'un llaüt. Bueno, el llaüt és verdader luxe, també.
Exacte.
Que dir-ho. Però s'acosta a Sant Antoni i de Sant Josep estarà segurament molt saturada d'embarcacions i de iots. Jo intentaré fugir de lo que són aquests tipus d'embarcacions, intentar veure'l d'una manera més tranquil·la, amb ses gafes que mos va regalar el Consell el dia de Sant Ciriac, i intentar disfrutar d'ell amb una copa d'algo fresc i brindant per la vida.
Bueno, que ha creat expectació, està constatat, perquè inclús el rei i la família real queden a Mallorca per veure aquest fenomen, per seguir-lo des d'aquí. I el company deia una cosa que també, jo no sé si estic d'acord, discrep o no cap de... la mà, jo crec que serà un espai que estarà saturadíssima. Ho repetim, vull dir, a Mallorca, Menorca i Eivissa hi ha una quantitat de clubs nàutics i clubs esportius, i tots estan plens de vaixells, grans, petits, més grossos. Tota aquesta gent que tingui un barquet, el que farà és sortir a la mà. I, a més, serà de vespre, es farà foscor. Per tant, jo aquí tenc els meus dubtes de com se pot articular o regular, perquè les badies, els llocs on se pugui fondejar, estarà petat d'aquest tipus d'embarcacions.
Xavi, hem d'explicar també que aquest eclipsi total de sol de dimecres ja té també un impacte directe, no només a la mà, a les embarcacions, sinó sobretot en el sector de lloguer vacacional. L'ocupació dels habitatges turístics frega el 100% aquesta setmana i els preus són un 30% més elevats que la resta del mes d'agost. Un increment de la demanda que, en canvi, no s'ha traslladat de manera significativa a la planta hotelera, amb excepció dels hotels de 5 estrelles de Menorca, on els preus també han pujat un 11%. L'eclipsi convertirà les Balears en un punt d'atracció internacional i arriba més en un moment de màxima pressió humana. El passat mes de maig ja es va superar el 1.861.000 persones presents simultàniament a les Balears, i enguany s'espera que aquest pic de població durant l'agost sigui encara més elevat. Una situació que posa sobre la taula la capacitat del territori per assumir aquest volum de persones i la pressió que exerceixen sobre l'aigua, l'energia, les infraestructures, la sanitat o l'habitatge. I tot això, ara ho veiem també, durant un moment en què també hi ha un risc molt elevat d'incendi. Avui Mallorca i Menorca, així com la meitat oriental d'Eivissa, estan en risc extrem d'incendi davant l'afluència extraordinària de persones que es preveu per observar aquest eclipsi. Emergències insisteix en la necessitat de respectar les prohibicions, extremar la precaució i evitar qualsevol conducte que pugui provocar un incendi, especialment en un moment de l'estiu en què qualsevol imprudència pot tenir conseqüències greus, i si no, mos hem de fixar una mica també en el que està passant a la península. 220.000 hectàrees ja cremades i milers de persones que han hagut de ser desallotjades. I vos demano directament, no, si penseu que és una oportunitat turística o posa encara més al límit unes illes que també ja semblen una mica saturades.
Bueno, jo crec que és, bueno, sempre és una oportunitat per fer negoci. Tu has parlat del lloguer turístic vacacional, però clar, aquí hi ha les xifres des que és legal. Després, si afegeixes si legal, vull dir, ja bueno, anem unes xifres astronòmiques. Bueno, és una oportunitat de fer negoci, i jo crec que s'aprofita, evidentment. Jo el que diria és que no mos hem de tornar locos, perquè jo crec que una de les grans preocupacions dels cossos i forces de seguretat de l'Estat és regular tot això, carreter, et se serra, et se sol, no et se sol, perquè, clar, aquí hem de pensar que som els qui som i tots els qui som, més que els que venen de fora, tots es tiran en el carrer. Vull dir, això ha creat una inquietud, una preocupació que jo crec que està justificada. Com se regularà tot això, no?
Sí, jo també creo que la Guardia Civil tiene previsto presentar el operativo y ya sabemos que va a estar el ejército controlando los accesos de la Serra de Tramuntana, lo cual ya da idea de la dimensión a la que nos enfrentamos, porque efectivamente es una situación que no hemos vivido nunca en la vida, es desconocida. Yo con respecto a la demanda, yo tengo que reconocer que me chirrían un poco estas dudas, porque la gente no coge un coche y se viene a Palma, a Mallorca o a Ibiza a ver el eclipse. Tienes un avión, tienes que hacer una reserva previa, aquí ahí está muy limitado ya. O sea, ya por el hecho de ser el mes de agosto, hay que recordar que el 12 de agosto suele ser el día de más presión humana de todo el año. El año pasado fue el 6.
Entre 6, 9, 12...
Pero el anterior era el 12 de agosto, es decir, aquí ya están los hoteles muy llenos. Que se haya disparado la demanda, que de repente un montón de gente de la península y del mundo haya decidido vámonos a Mallorca dentro de dos días a ver el eclipse.
El año pasado ya había reservas cerradas.
Pero esto sí, efectivamente. La gente que estaba interesada en ver el eclipse, yo hablé hace poco con la Federación
de Televisión
y me dijeron que efectivamente lo que notaron es que hace un año se hicieron reservas, pero ahora lo que notan que son las de siempre, es decir, son las reservas de agosto, del mes de agosto en Mallorca, de siempre. Sí, es verdad que a esto hay que añadirle aquellas extraordinarias con motivo del eclipse, pero que no ha habido una avalancha por el eclipse. Esto es lo que me confirmaron a mí la Federación Hotelera hace una semana. Lo que dijeron es que sí, que los muy interesados, los muy eclipsómanos, ¿vale? Los muy eclipsómanos ya habían reservado, pero no quiere decir que esto se produzca
una un boom.
Efectivamente. En los últimos días.
Aquí el que segurament s'hi ha hagut és, efectivament, la gent que ha fet reserves amb antelació perquè les nostres illes són una destinació ideal per veure aquest eclipsi, però, com bé diu Nanecana, ja estan bastant plens a nivell de reserves amb una ocupació que probablement superarà el 90% a molts establiments. I aquí mos hem de preguntar, si arriba molta més gent, si veiem, per exemple, a finals d'agost veiem, en les dades del mes d'agost, veiem una anomalia en el tràfic aeri, veiem que ha augmentat molt, on ha anat aquesta gent? Pues segurament és que faran a seu agost, mai millor dit, serà l'oferta il·legal, l'oferta no reglada, però tant de taxis com de pisos turístics il·legals, etc. I aquí serà molt interessant que els diferents serveis d'inspecció de les administracions pues, tinguin molt en compte i trobin aquestes reserves. A Eivissa, aquests serveis d'inspecció funcionen amb molta precisió i es posen moltes multes i una pregunta que es fa molta gent, s'acaben cobrant? Sí, s'acaben cobrant. Ara ja sí que el Consell d'Eivissa ens ofereix dades de quantitats milionàries que s'acaben cobrant. Recordem que la multa mitja que es sol posar per la comercialització d'un establiment turístic legal són 275.000 euros. Sí que és veritat que amb això a Mallorca crec que va un 3 o 4 anys de retard, però haurà d'arribar en aquest punt també precisament si el que es vol és abraçar aquesta contenció, aquest missatge de contenció que és unànim pràcticament a tot l'espectre polític i social, m'atreviria a dir, una de les primeres passes és aquesta, contenir l'oferta il·legal.
Mira, en referència a el que ara està explicant en Joan Carles, justament avui llegim en el diari de Mallorca de Fernando Guijarro, una multa de 47.200 euros per llogar 13 persones un pis de lloguer vacacional quan només era per 6 persones. Vull dir que també s'estan començant a fer...
És vergonyós, això. De totes maneres, també, el que haurien d'apel·lar és que no passàs com a l'administració de justícia que se declara inhàbil el mes d'agost. Vull dir que totes les persones que se dediquen en aquesta qüestió, a vetllar, a tutelar, a inspeccionar, no facin vacances durant el mes d'agost, perquè també tenim en compte i recordam que l'administració, quan arriba a l'agost, se posa en modo avión i tothom fa vacances. Vull dir, i és ara quan s'hauria d'insistir i accentuar aquest règim d'inspecció per detectar tantes il·legalitats. El que tu acabes de comentar d'aquesta notícia d'en Fernando, vull dir, m'apareix... Vull dir, és que no hi ha moral, és que no hi ha moral. Vull dir, aquí la codícia mos du a unes barbaritats. Vull dir, com se pot llogar una cosa precisa a 13 i en aquest preu? Vull dir, això apel·la a la consciència particular de cada un de nosaltres.
Idò, han tocat les 9:30, si vos sembla, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio i fem una aturada, uns anuncis de la televisió i tot tornem amb més qüestions a banda de l'eclipsi aquí al dia. Fins ara.
El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es manifestarnos a favor de la forma de manifestarse del sábado. Ya sabe, otra vez manifa. Soller, turismo, sin moros ni italianos en la costa, que diría el presidente señor Sánchez, desde sus chanclas. Parecía que se iba a venir abajo el turismo después de que se hubieran venido arriba los violentos del anterior, los intimidantes del 26J. Y resulta que el titular después de pisar las calles nuevamente no es la violencia, ni los detenidos por la violencia, ni las denuncias a la PASMA por la violencia. Ni siquiera una triste pancarta pidiendo la dimisión del delegable del gobierno como pretendido culpable de esa violencia. No fue que los negocios del pueblo tuvieran que cerrar. Ni siquiera la hostia de realidad de pasar de escasos 20.000 hace una semana a casi 1.000 según la mera emérita, que los contó uno a uno. Lo que viene a ser algo menos del 5% de la media de 20.000 que pasan cada día por el túnel Caminito de Soller. A puntito estuvieron de llamar a los guiris para que les sostuvieran las pancartas de más y de mes. Lo realmente noticiable lo decía el titular. Izquierda y derecha unidas contra la saturación turística en Soller. Por fin poder manifestarse, apuntando a los que durante 8 años dejaron esto como un solar. Los de turismo sin turistas, ciclismo sin ciclistas y sobre todo corridas sin toros. Los que eliminaron el peaje, palmaron en la concesión, arrasaron el rústico y han gobernado aquí, curiosamente, 14 de los últimos 25 años, sin mucha manifa. Y ya mañana, siempre desde el túnel del amor, más.
Està ràpid, ja tornem a ser aquí. Són les 9:32, seguim en directe a través de la ràdio, a través de la televisió, i ara vos parlam d'altres qüestions, perquè dèiem que no només havíem de parlar de l'eclipsi, que evidentment és un dels temes que aquests dies centren la nostra atenció i l'atenció de tots. Però bé, altres qüestions. Els passatgers procedents d'Itàlia encara arriben a Palma sense controls fronterers, tot i que el govern espanyol ha anunciat aquestes comprovacions en resposta als controls que Itàlia aplica als viatgers procedents d'Espanya. Altres aeroports, com per exemple el de Madrid o de Barcelona, ja s'han activat controls aleatoris que afecten entre a un 5 i a un 10% dels passatgers. A Son Sant Joan, per a com dèiem, hi ha presència policial, però els primers viatgers italians asseguren que no els han demanat ni el passaport ni tampoc cap documentació. La mesura encara no s'ha activat, per tant, podríem dir, a les Balears, tot i que es preveu que ho faci pròximament, en els propers dies. El sector turístic ha criticat aquesta decisió. El president de Melià, Gabriel Escarré, considera negatiu posar traves als viatgers italians en plena temporada alta i recorda que Espanya rep més de 5,4 milions de turistes italians cada any, un mercat especialment important per a les Balears. I vos vull demanar com ho veus, si penseu que és justificable implantar aquest control en plena temporada, si és una mesura de seguretat o només una resposta política a Itàlia per mort d'aquestes restriccions que ha volgut imposar Meloni i el seu govern.
Jo no sé si és presidenta...
Un president ho fes...
Ui,
perdona, Xavi. No, no, endavant. Dali, dali.
No, no. No, jo deia que no sé si na Meloni ha exagerat en prendre aquesta decisió. Lo que sí crec, estic convençut, i ho dic, fora de lloc, la resposta del govern espanyol, que això em pareix un cabreig que ha tingut perquè aquesta senyora ens ha imposat aquesta mesura. No té cap sentit que el govern espanyol posi aquestes mesures de control. No m'ho veure. Aquí han de deixar clar que qui té un problema en ses fronteres, és que té un problema en ses fronteres, és el govern d'Espanya que presideix el senyor Pedro Sánchez, per cert, de vacacions a la Maretà. Són nosaltres els que tenim el problema en ses fronteres. D'entrada a Espanya, que a la vegada és la centrada natural a Europa. Tant el que és en Ceuta com ses pasteres que estan arribant constantment, l'altre dia crec que eren 80 en un dia, a ses costes mallorquines. Són nosaltres que tenim el problema, per tant, són nosaltres que l'hem de solucionar. En el cas de Ceuta, amb una responsabilitat compartida amb el govern del rei Mohamed, aquest senyor que se passa tantes temporades a París i altres indrets per disfrutar de sa seva vida.
Ara sí, Joan Carles, t'escoltam.
Disculpa, Joan Carles.
No, cap disculpa, com que a més hi ha un mini delay entre Eivissa i Mallorca, sí. Això fa que voltes mos solapem. No, efectivament, el problema fronterer no el té Itàlia, el té Espanya, i aquesta mesura adoptada pel govern espanyol, a part de, penso que sí, bastant perjudicial i que ofereix una imatge més bé vindicatòria, no? Una imatge de venjança de, bueno, tu em tanques la frontera, pues saps que et faré controls? Bueno, sense cap tipus de sentit, ni tampoc té cap tipus de significat ni necessitat a nivell de seguretat. El que fas és mobilitzar en els cossos i forces de seguretat per una tasca completament inútil, que a més genera una imatge bastant trista, i d'aquí la genera especialment el despresident, el d'en Pedro Sánchez, que el que demostra en aquest cas és una actitud pràcticament infantil, no? D'aquesta rabieta de president orgullós que s'ofèn quan li tanquen ses fronteres perquè no ha estat capaç ell de tenir un control migratori, de tenir un control de les seves fronteres adequat, fent que se li colin desenes de mils d'immigrants de manera irregular, tot i haver estat avisat amb bastanta antelació sobre un fet que podia passar, especialment després d'una sentència del Tribunal Suprem. Això el que demostra és que estem davant una persona amb més paranoia en el cap que no certesa, i el que fa és invertir recursos públics en actuacions completament prescindibles, completament inútils, que no crec que puguin arribar a danyar la imatge turística de la nostra destinació, però que sí que són, jo diria que lamentables.
¿Qué cane?
Bueno, yo es que no estoy de acuerdo, porque me parece que hay que buscar al origen, ¿eh? Quien actúa irresponsablemente y de manera totalmente caprichosa es Meloni. Y perdón que os diga un dato. Habláis de que la frontera permeable de España, que efectivamente tenemos un problema con la inmigración irregular, pero es que Italia lo tiene mucho más grave. Es que a Italia llegaron el año pasado 66.000 inmigrantes irregulares y a España llegaron 40.000. Es decir, que igual quien tiene razón para cerrar las fronteras, si nos ponemos en este discurso infantil de ambos dirigentes, es más España que Italia, porque llegan más inmigrantes irregulares de Italia que a España. O sea, ¿quién tiene un problema con la inmigración irregular?
Lo que pasa es que Italia ha reducido un 50% y España es multiplica.
No, en España ha bajado también, perdona.
Italia también es muy más grande.
No, en España ha bajado también la inmigración irregular con la excepción del episodio absolutamente extraordinario de Ceuta, que este es otro tema. La inmigración irregular ha bajado en España. Ha subido ligeramente en Baleares, pero en Canarias ha bajado muchísimo, que es la principal puerta de entrada de la inmigración. Ahora no tengo los datos aquí a mano, pero este año la inmigración irregular ha bajado en España. Ha bajado, y ahora no estoy segura, pero igual es un 40%. Y en Italia también, efectivamente. En Italia también ha bajado. Pero cuidado, cuidado. No nos olvidemos de cómo empezó todo. Quien empezó fue Meloni. Entonces ahora aquí cargar contra Pedro Sánchez, que bueno, yo puedo estar de acuerdo que me parece una respuesta infantil, pero la actuación infantil, la primera fue de Meloni. Entonces a mí ayer me llamó mucho la atención también el tuit que hizo Gabriel Escarrer diciendo, hablando de que por discrepancias políticas menores, ahora España está haciendo, o sea, el gobierno de España, como el gobierno de España y el de Italia, que fue el que empezó en esta carrera tonta y absurda. Pero que no nos olvidemos de quién empezó, ¿eh? ¿Y dónde está el problema de inmigración?
Pero la respuesta...
El problema de inmigración... La respuesta... Pero quiero decir, me parece que la respuesta es infantil, sí. Pero yo me voy al origen del problema. No me quedo con la respuesta. Quien respondió primero fue Italia. Italia, o sea, no me voy a poner yo de patriota español.
Yo te lo he dicho antes. Pero, no sé si era exagerada. Lo que pasa que la respuesta del gobierno español es de niño.
Por supuesto
que me has hecho esto, pues yo ahora te cierro.
Pero por supuesto que la respuesta de Italia fue exagerada, porque no nos vamos a engañar. Italia hizo esta respuesta no porque tenga miedo a que se le cuelen inmigrantes terroristas desde Ceuta. Es mentira. Italia hace esto porque está gobernada por un partido de extrema derecha y que se enfrenta a unas elecciones y esto les da votos. Es así, no somos tan estúpidos de pensar que a Italia le preocupa que de la frontera de Ceuta, quienes están allí difícilmente llegarán a Italia, los que están ahora mismo en Ceuta, a ver quién me diga cómo llegan a Italia, a no ser que sea irregularmente a través del mar, ¿eh? Porque por los cauces españoles es bastante más difícil. No, podemos dejar de pensar...
No, y Italia per mar difícil, pues, Meloni té un control
marítim... Bueno, perdona, te estoy dando los datos del año pasado, 66.000 frente a los 40.000 de España,
sí,
¿eh?
Sí, però parla de control marítim.
Bueno, però te quiero decir...
La Pedusa ja no és lo que era, vull
bueno,
dir...
Bueno, però és decir, quién puede...
Matteo Salvini,
pero,
Giorgia Meloni...
Tu te puedes pensar que alguien que está en Ceuta ahora, uno de los inmigrantes irregulares que están en Ceuta, que tenga fines terroristas, desde Ceuta se verá Italia? Bueno...
No, bueno, de totes maneres, Nekane, vull dir que la situació extraordinària de Ceuta i la resta, el que han de constatar és que ha creat molta preocupació a la Unió Europea, perquè, clar, vull dir, molta d'aquesta gent comença a caminar, no sé com, però arriba on arriba. Vull dir, i això s'ha de controlar, i el govern espanyol té aquesta responsabilitat.
Perdón,
de esas fronteras.
Es que estoy de acuerdo contigo, Xavi, porque es un problema de la Unión Europea, que es la frontera europea. Ceuta no es una frontera española, es una frontera europea. Por lo tanto, el problema de Ceuta implica a la Unión Europea que lo que tiene que hacer, en lugar de hacer lo que ha hecho Meloni y decir, cierro mi frontera, es decir, vamos a buscar una solución europea al problema de Ceuta, que es
Europa.
Pero es que
l'ha d'executar el govern espanyol.
No, por supuestísimo, pero desde luego no me parece que la solución sea lo que ha hecho Meloni. Es decir, uy, cierro. Me cierro. Bueno, pues entonces, cuando Trump invada Groenlandia, nosotros diremos, mira, no, conmigo no va, y que se fastidien los de Dinamarca. Quiero decir, ¿esto es Europa o no es Europa? ¿Es una frontera de entrada europea de inmigración irregular? Por lo tanto, implica toda Europa. Esto que ha hecho Meloni de yo me desentiendo, no solo me desentiendo, sino que ahora ya no quiero ser Europa... Però què és això?
Jo crec que un dels grans problemes que tenim nosaltres, de forma directa, i ho hem repetit també, i Europa i el món, és precisament les crisis migratòries d'un país on no hi ha dignitat, on no hi ha benestar, on no hi ha futur. Aleshores, tot això s'ha de regular. És que tard o prest s'haurà de fer, perquè el que no podem fer és traslladar tot el continent africà a Europa, perquè no hi cabem. No hi ha respostes. Per tant, s'ha de regular. I el control de les màfies, evidentment, perquè Ceuta és una cosa que no té res a veure amb les pasteres que arriben aquí, però hi ha unes màfies que estan operant i s'estan enriquint. I aquí, l'altre dia, en la delegació de govern, confirmava un dia 80 persones. Però com és possible això? Com és possible cada dia 80 persones menors en el centre de menors? Què feim amb aquesta gent? Què feim? No, és que no tenim resposta per tanta i tanta gent que venen perquè ho passen malament en el seu país.
Joan Carles, vols afegir alguna cosa més?
No, simplement que està clar que la qüestió migratòria és una qüestió que interessa políticament en Pedro Sánchez, en la qual he fet molta bandera política i on a Balears pens que ara mateix, inclús més que Canaris, en anant bastant farts de tenir un govern absent, en anant bastant farts de no tenir la inversió que necessitàvem, en anant bastant farts d'acollir menes que no són menes i també de tenir centres d'atenció en aquests menors completament desbordats, en anant farts de que el president del Consell de Formentera o el president del Consell d'Eivissa reclam atenció i per aquí no passi ni el delegat del govern que se'l veu una volta cada grapat d'anys i que no hi hagi resposta cap de les qüestions que es plantegen des d'aquí, que veiguem cada setmana, mos despertem especialment en estiu, com desenes d'immigrants arriben, com molts moren a la mar i que tot això pareix que no és un problema ni per en Pedro Sánchez ni tampoc per anar a Úrsula von der Leyen, que aquí que vagin arribant, que ja s'aniran adaptant i a mesura que van arribant, després cada grapadet d'anys els hi fem una regularització massiva de milions de persones i ja que els oferim un missatge d'entrada completament en aquestes màfies, de veniu, que no us preocupeu, que en uns anys els regularitzarem. Jo penso que la qüestió migratòria se mos ha escapat de ses mans fa molt de temps, tant a Europa com a Espanya en particular.
Segur que tornarem a parlar d'aquesta qüestió al llarg d'aquesta setmana. Ara hem de fer una petita aturada per a la publicitat, però sí que vos volem afegir, abans vos dèiem que s'havia hagut de tallar per un accident a la carretera MA13 Alcudi, amb en dos sentits, precisament per un accident de vehicles, però mos confirmen que ja s'ha restablert en aquests moments la circulació. Per tant, ja hi ha la carretera oberta, ja aquests dos carrils estan oberts i sembla que de mica en mica es va recuperant la normalitat. Fem compte amb una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses.
Metge al públic per impulsar habitatge assequible per la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo. Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 9... El dia. IB3 Ràdio.
Recte final d'aquesta tertúlia d'avui dilluns, per cert, Sant Llorenç, per si no vos heu assabentat, si teniu qualque Llorenç aquí, felicitar. I ara canviem radicalment d'assumpte, perquè vos contam que les consultes de les famílies a Projecte Home per a la dependència dels adolescents a les pantalles han augmentat un 30% en els darrers dos anys. Els experts situen entre els 13 i els 15 anys la franja de més risc i alerten de símptomes com ara, per exemple, falta de control sobre l'ús dels dispositius i irritabilitat, baix rendiment escolar, manca de son, abandonament de l'esport o també aïllament social. Tot i que creix la conscienciació i el 74% dels centres educatius ja han rebut formació sobre l'ús de les pantalles, els especialistes adverteixen que moltes famílies encara normalitzen que els adolescents tinguin els dispositius disponibles les 24 hores. Clar, sempre parlam, no? A quina edat s'ha de donar un dispositiu, un mòbil en els nostres fills? A quina edat és recomanable que la comencin a utilitzar? Estem normalitzant massa l'ús de les pantalles entre els adolescents? No sé si penseu que aquesta xifra, aquest augment del 30%, mos ha de posar una mica davant del mirall. Les famílies sembla que comencen a preocupar-se i sembla que comencen a demanar ajuda a Projecte Home, que també ja mos explicàvem fa unes setmanes que cada vegada reben no només a adults sinó també a més joves per tractar-se de l'addicció a les pantalles.
Bueno, és que Decías que los colegios ya están implantando cursos específicos, bueno, que ya tienen educación. Creo que habría que mandar a los padres.
A los pares, pero siempre, primero de todos.
Pero, o incluso yo, si me dejan un rato, igual paso también. Yo, es decir, no, ahora mismo llevo la tertulia.
No tienes ese rato.
No, no lo tengo, no lo tengo. No, pero es verdad que nos enfrentamos ante un grave problema que los propios adultos, creo que si nosotros miramos a nosotros mismos el uso de las pantallas que hacemos, a mí ha dejado de llegarme los mensajes de antes que me decía, ayer consumiste 4, 5, 6 horas el teléfono. ¿Eh? Es decir, si nosotros estamos enganchados al teléfono por imitación y por expansión y por abundancia, pues los menores mucho más y efectivamente te generan unas conductas adictivas que son peligrosísimas. Hace poco ha habido una nueva condena a Meta, precisamente porque no ha preservado creo que ha sido un juzgado de Florida que ha vuelto a presentar una condena de como de $500 millones a Meta por medidas como estas, por adicción a los menores a las pantallas. Tenemos un grave problema, ¿eh?
Pero jo estic d'acord amb el que tu deies. Vull dir, en el final, vull dir, els adolescents, els nins, en el final copien. Vull dir, nosaltres, els
som
majors, no som uns bons educadors en aquest sentit, perquè tots estem enganxats més o manco en aquestes plataformes i en aquestes pantalles, perquè per allà t'arriba de tot. T'arriben totes plataformes, les xarxes, vull dir, desinforma més que forma, per tant és un problema real. Com se soluciona? La veritat no ho sé.
És complicat,
crec que això comença a la família, que avui la família ja se dedica a poques coses, s'escola, però torno a insistir, els problemes són també dels grans. Jo me vaig proposar i no ho he aconseguit. Jo no tinc ni Facebook, ni Twitter, ni totes aquestes, ni dit tots, ni tot això, tinc el WhatsApp i punto, no? Jo me vaig imposar que quan me jubilàs, cosa que he fet fa 2 mesos, jubilat, no retirat, deixaria unes hores, vull dir, accediria cada cert temps, però no ho he fet. No ho he fet perquè...
Estàs en procés.
El dia a dia, la comunitat te duen això. Vull dir, tothom... És que basta veure, tu passes per qualsevol banda i tothom està mirant el mòbil. Mm-hmm. En els restaurants, tothom mira el mòbil.
Joan Carles, les famílies tenen prou eines per posar límits, per exemple, perquè parlam d'escola, però no les poden donar tota la responsabilitat a les escoles. No? Els pares també hi tenim una tasca, una feina, i no sé si tenim prou eines per posar límits o per deixar clar a quina edat volen que els nostres fills tinguin un dispositiu o si se fa bé, no?, donant-lo tan prest.
M'agrada molt la disjuntiva que fas entre la responsabilitat de les famílies i la de l'escola, perquè efectivament la tasca dels professors i dels mestres és formar i la tasca des de casa també és educar. No? Per tant, jo penso que aquí hi ha una responsabilitat compartida que cada un s'ha de dedicar a el que s'ha de dedicar i en aquest cas sí que les famílies tenen aquesta gran responsabilitat d'aquesta conducta dels infants fora de lo que és la seva formació i les seves hores lectives. I el tema dels mòbils jo sempre m'ha generat molta curiositat perquè és un tema que fa molts anys que se'n parla, que aquest debat ja és des de fa molt de temps de l'ús del mòbil entre els... No hi ha els menors, sinó els més petits. Vull dir, per exemple, les meves nebodes que tenen 6 anys li agafen el telèfon a la seva mare i també moltes voltes em pregunto si això es pot frenar, primer, si es pot frenar com, perquè ho desconec, perquè, clar, aquests infants veuen al rededor i aquests dispositius i en seguida s'hi tiren i ja en comencen a fer ús. Jo no sé els efectes nocius que té això. Vull dir, aquí crec que les famílies tenen una gran responsabilitat, però també grans dificultats, com tu bé indicaves, per intentar contenir l'ús d'aquests dispositius i fer més vida fora, fer més vida amb activitats extraescolars, al aire lliure, per exemple, etc. No? Probablement molts dels nostres pares diran jo és que quan era petit tu ets un babioc perquè tu estàs tot el dia enganxat en el mòbil, això és el que em diu la meva mare, amb molta raó. No? Però, claro, mama, tu quan eres petita no existia, no hi havia tal volta una televisió a casa, no hi havia totes aquestes distraccions en les quals els joves i els adolescents i el que més em preocupa, els nens petits, més s'hi aferren. Per tant, Jo no sé aquí si els pedagogs tenen alguna resposta efectiva, certera, o simplement el que fa falta és mano dura i dir, mira, estes 10 anys no agafaràs un mòbil.
És molt difícil de regular, molt, molt complicat, perquè ho comença a les famílies, a la gent gran. Ara, el que jo sí estic convençut també és que això té aquesta consideració d'addicció. Per lo tant, que se tratin el projecte HOMO m'apareix interessant, perquè en el final... Darrere aquests fenòmens addictius, que ja seria l'alcohol, la droga, en distintes tal, i ara tal, darrere hi ha algú que en fa un gran negoci, que en fa una gran... Hi ha unes plataformes que te conviden, te'n duen això. Darrere la droga hi ha gent que s'enriqueix moltíssim, no? Aturar això... difícil,
és complicat, i aquí ara sí que me permetreu que jo sí que faci una petita valoració que no me toca en aquesta tertúlia, però sí que és vera que sempre apel·làvem o que donàvem la culpa quan els pares diuen no, que li han hagut de donar un mòbil perquè volen saber on és, o per pressió social, no, que també se sol dir, no, és que si no està desconnectat dels seus amics o del seu entorn. Jo també vos dic, jo sóc mare, tinc una filla de 13 anys i no té mòbil, i no passa res, i no està desconnectada. Vull dir que en el final... No, sí, de tota la classe, 30 alumnes, hi ha dues persones que no tenen mòbil. Vull dir que segurament som els rarets, però...
Madre coraje.
No vaig d'exemple de res, però vull dir que en el final, sí. Crea una addicció també de ser conscients de que, clar, per exemple, jo no li deixaria beure alcohol a la meva filla, doncs per ventura també mos hem de pensar si hem de deixar... Un dispositiu que és accés infinit a la xarxa, per molt de control parental que hi hagi, vull dir que al final també és una qüestió de que el lot també se les saben totes per poder navegar i per poder arribar o accedir a pàgines que per ventura no han d'accedir. Aprofit també per parlar d'una altra qüestió referida als menors, perquè el govern balear prohibeix la venda de begudes energètiques en els menors d'edat i regula també l'ús de l'òxid nitrós, conegut com el gas del riure, per evitar-ne la comercialització en finalitats recreatives. La Conselleria de Salut defensa que són mesures de protecció en els menors davant substàncies que poden comportar riscos per a la salut i assegura que la decisió es basa en dades i també en evidència científica. Dades i evidència científica com aquesta addicció que provoquen ses pantalles. És suficient prohibir la venda en els menors? Cal anar més enllà? Les begudes energètiques també s'han normalitzat? No sé si jo vaig pel carrer i veig molt de joves, no? Beguent begudes energètiques com si beure un suc.
Ja m'apareix bé aquesta mesura. El tema després és com se regula, com se prohibeix, com se persegueix, no? Però el cert és que com han canviat els hàbits avui en dia de la gent. Te confirmen, per exemple, els vinaters, que cada vegada, que cada dia se veu manco vi i manco alcohol entre els joves. I també cerveses. O sigui, tu dius, quan eren joves, el que bevíem era el que bevíem. I ara resulta que això van descens i augmenten les begudes energètiques, que dius, ostres, com canvia el món en tots els sentits, no? Però m'apareix bé, el tema és regular, perseguir i controlar-lo, no?
Hombre, les bebidas energètiques claríssimament tenen efectos supernocivos, són hipercalòriques, creen ansiedat perquè van cargades de cafeïna, esto es una bomba para un menor. Uh-huh. Es como alcohol. Por lo tanto, si un menor no puede beber alcohol, creo que un menor, me parece muy lógico, que se ande con cuidado. Ahora, ¿cómo se regulará esto? Pues ahora tendremos que tener otra vez cuidado de que de inspeccionar que efectivamente la prohibición no se salte, porque echa la ley, echa la trampa. Claro. Eso lo tenemos claro. Entonces aquí volvemos a hablar de lo que hablamos siempre, la necesidad de que haya inspectores que controlen que efectivamente los menores no compran ni alcohol ni bebidas energéticas.
Joan Carles, com a advocat, també supos que és complicat no regularitzar una cosa com aquestes, o se pot fer i s'ha de fer?
Jo el que em fa por és l'efecte retorn que pot tenir això, en el sentit de que moltes voltes quan prohibeixes alguna cosa així de manera taxativa, després aquests infants, quan tinguin 18 anys, es tiraran a beure begudes energètiques com si no haguessin fet una altra cosa a la vida. Jo no sé fins a quin punt la prohibició total solventa el problema, perquè si no seria molt fàcil, no?, tota la vida, tot per part de l'administració. No, limitam i prohibim i així erradicam el problema. Jo penso que no, tal volta més en la reeducació, que penso que ara a les escoles s'està fent moltíssim, no? Aquesta educació també nutricional, penso que s'està fent i que s'està fent d'una manera efectiva. I en contraposició, deixeu-me dir una cosa. Ara veig uns joves molt més conscienciats que generacions anteriors en quant a la seva alimentació i quant a la seva salut. Ara hi ha un boom, especialment entre els adolescents d'ara, ja no la meva generació, a la vista està, però entre els adolescents d'ara sí que veig un boom d'anar a gimnàs, de cuidar-se, de menjar bé, i tal volta això tenga que veure en la reducció del consum de tabac, del consum d'alcohol que mencionava abans en Xavi. Però, clar, les begudes energètiques també es fan servir com a preentrenos moltes voltes per anar a la gimnàs. Jo no sé on està la frontera i no sé si prohibir directament la solució amb uns joves que estan molt més sants que les seves generacions anteriors.
Per ventura s'ha de fer pedagogia, no? Perquè també hem vist imatges ara de que és això, de que se cuiden més, de que aquestes begudes se venen fins i tot en els gimnasos. Vull dir que se normalitza, no? Que s'utilitzi precisament, no? Per tenir més força, per tenir... Sí, com sigui, és un debat que també avui volíem mantenir. Se mos està acabant els temps. Gràcies, Necane, gràcies, Joan Carles, i gràcies també, Xavi.
A Actualitzant
Notícies i tornem tot d'una.
Gràcies a vosaltres.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Dilluns calorós a les Balears. És notícia al temps. Aquest dia de Sant Llorenç els termòmetres fregaran els 40 graus, segons la...